connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
A la muralla del conjunt monumental d'Olèrdola s'hi han realitzat aquest mes d'agost excavacions arqueològiques en una de les seves torres. Els resultats han estat prometedors. Per conèixer aquesta anàlisi i saber els projectes que prepara a Olèrdola el Museu d'Arqueologia per als propers mesos, anem fins a Canal 20, on Raimon de Cara conversa amb Núria Molís, la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia.
Així és, ens volem avui apropar a tota la intensa activitat que es desplega des de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, i ho fem com de manera periòdica al Penedès en xarxa a través de la seva responsable, la Núria Molista. Aquí saludem. Núria, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A la vostra taula hi ha moltes carpetes obertes, però ens agradaria doncs agafar una d'aquestes carpetes recent, que si no està a punt de tancar-se, doncs sí que una bona part, doncs un capítol sí que ja s'ha tancat, que és la nova campanya d'excavacions que aquest mes d'agost es va fer en una de les torres de la muralla d'Olèrdola. Quin balanç en podem fer, Núria?
Bé, és una torre nova, això ja és fantàstic, que fa un any i mig vam localitzar, aquest any hem quasi bé acabat, no ho hem pogut fer, però és una torre que ens ha donat moltíssima informació, s'emmarca en un projecte més general de conèixer tota la fortificació romana d'Olèrdola, però el que hem estat excavant fins ara, doncs això, la troballa d'aquesta torre amb fases medievals, que desconeixíem l'existència d'una torre, però més que hi hagués aquesta intervenció medieval, també ens ajuda molt a entendre doncs, què va passar a l'alta edat mitjana, quan el comte de Barcelona, el Sunyer, va arribar a Olèrdola, com s'ho va trobar, i també fa que reflexionem molt, no?, sobre com la torre romana doncs, va pràcticament desaparèixer. Per tant, tenim per un costat aquests resultats que ens estan parlant d'unes obres importants de refeta, que fins ara no havíem vist a la muralla romana per part de l'època medieval, i després doncs, també hem localitzat unes estructures que nosaltres en diem negatives, que podríem dir forats a la roca, i que ens estan fent reflexionar, perquè són molt poc habituals de trobar-la, estan just davant de la muralla, i pensem que podria ser algun sistema de grua per pujar els blocs. És a dir, des d'època grega i sobretot romana existeixen aquestes grues, estan ben documentades, en escultures, en escrits, per exemple, de l'arquitecte Vitruvi, les descriu molt bé, però com a restes arqueològiques d'aquests anclatges, d'aquestes grues, doncs no n'hi han. I, per tant, doncs, estem enfocats a estudiar aquesta troballa tan singular que, bueno, esperem, doncs, quan ho tinguem molt més clar, doncs, fer-ne més difusió.
Parleu, es referiu a la torre com a Torre Zero.
Torre Zero, sí. De fet, és la cinquena torre. Segurament hi ha una altra torre, la que mira cap a la plana, a l'extrem oposat, a l'oest, seguint la lògica de la construcció romana. I li hem posat zero i no cinc, perquè la torre 1 doncs, està més avançada. Bueno, n'hi podríem haver posat torre 5, però per seguir un cert ordre, segur que no hi haurà una torre menys zero, perquè hi ha la cinglera. I és una manera de, bueno, sí, vam decidir al final, no?, de posar-li torre zero perquè per seguir una certa lògica de numeració de les torres.
Ara comentaves aquesta estructura amb pocs exemples fins ara arqueològics de l'ús d'aquesta maquinària, aquesta estructura per sostenir maquinària elevadora o de blocs, i també ha sorprès, ho ha difós també el mateix Museu d'Arqueologia, les pròpies dimensions poc habituals de la torre.
Sí, és una torre molt més gran, aquesta fase medieval, molt més gran que tota la resta de torres. També penseu que està posada en un lloc molt específic, està mirant aquesta just cap al Garraf, està en un domini del territori, diríem que brutal. Ara que començarem, ja m'avanço, la campanya de consolidació d'aquestes parets, doncs es veurà espectacular. Era una torre que és una llàstima que desaparegués i no es conservés tan bé com la resta, perquè la seva presència és imponent.
I no es
tornarem una mica del brillo antic.
I no es conserva perquè va ser reutilitzada.
Bueno, aquí és on està el tema.
És una hipòtesi.
Nosaltres sempre fem hipòtesis i fins que no acabem d'excavar, amb sort no ho podrem saber-ho. No? Per un costat podria ser doncs, que fos destruïda en època romana, l'altre per un atac forani, l'altre és que podria ser les pedres reutilitzades a l'antiguitat tardana, després de la caiguda del món romà, i bueno, són bàsicament aquestes dues les hipòtesis, aquest reaprofitament o una destrucció. Que obligà, quan van arribar a principi del segle X els comtes, doncs de reconstruir, refer i replantejar. De fet, és tot un sector de la muralla que presenta això, aquests problemes de com, què és el que va passar, no? Més enllà de les pròpies estructures, sinó quin és el context, què podia haver passat, això és el que, de fet, ens dediquem als arqueòlegs, el que ens entusiasma, no? Aquests reptes d'interpretar, ja no només és excavar i trobar els materials o veure la forma d'una torre o d'una ceràmica, sinó què va passar en aquell moment, no? que van decidir, doncs, fer en aquest cas la Torre Nova i per què, com estava, com deies tu. Pues de moment no tenim respostes, però ens les estem plantejant i estem buscant, doncs, a veure, poder saber què és el que realment havia passat.
El que sí que ve a certificar aquesta excavació, de nou, un argument més per subratllar la importància de la ciutat medieval d'Olèrdola.
Exacte, sí. Coneixíem, està documentada, hi ha bastantes restes de la muralla medieval que passa per sobre la cinglera i envolta tot el turó de Sant Miquel, envolta clar l'església, el castell, la cisterna, tot queda dins d'una muralla d'època medieval, però no sabíem d'aquesta intervenció tan important en un lloc tan estratègic. També penseu que l'antiguitat, de fet, des de fa gairebé 50 anys, es pujava al castell pel que avui seria més o menys el camí del Pla dels Albats, pujant per la font de Fontanilles, els que sigueu d'Olèrdola el coneixereu, fins a la masia dels Segarrulls, i després enfilar doncs, cap al Pla dels Albats i s'entrava pel costat contrari al que entrem ara. Per tant, és la torre aquesta és la que controla precisament aquest primer pas. És la primera torre, el primer element defensiu que qualsevol persona o com exèrcit que vingués amb intencions d'atacar la fortalesa, doncs es trobava. Per tant, és molt estratègica.
L'excavació no acaba pròpiament en l'acte que es va fer aquest mes d'agost de les excavacions, sinó que ha de continuar doncs, amb tota la classificació, l'estudi, l'anàlisi del material, però després es reprendrà les excavacions en aquest indret?
Sí, l'any que ve intentarem doncs, resoldre aquests dubtes que ens han quedat. Queda poc de l'interior de la torre, intentarem localitzar la torre d'època romana, que comencem a tenir clar, però després doncs, també ampliarem doncs, cap a l'interior per acabar de confirmar algunes hipòtesis.
I tot això coincideix en un curs que ha de ser intens pel conjunt monumental d'Olèrdola, per la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, amb moltes intervencions planificades. Per on comencem, Núria?
Podem seguir amb les excavacions.
Sí?
Ara, a partir del 9 d'octubre, començarem o reprendrem les excavacions a la zona de la necròpolis del Pla dels Albats. Tot això ja ho tenim previst, és un altre projecte amb l'Universitat de Barcelona. I també doncs, començarem una sèrie d'obres, que també he avançat, que serà la restitució en part de la torre romana, la torre medieval, aquesta que feien referència fa un moment, perquè doncs, té certs problemes d'estabilitat. Si venen pluges fortes, no sé què pot passar. Llavors és una actuació per intentar doncs, consolidar-la i també doncs, per evitar doncs, que la gent s'hi pugui fer mal o pugui passar per allà. Això també començarem més o menys d'aquí un mes i estem doncs, també acabant d'ultimar totes les permisos, llicències, etc. que es necessiten i que és bastant complicat tota aquesta part administrativa. I finalment doncs, les obres de millora del pàrquing, de naturalització del pàrquing.
Això també es preveu per abans d'acabar l'any.
Això sí que ja tenim tot tramitat, tot fet, tot adjudicat i estem aquests dies junts acabant amb l'empresa constructora, arquitectes, el personal de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, doncs acabant de decidir el dia, que serà a principis d'octubre.
Amb unes obres que s'han d'allargar...
Ja, d'aquí dues setmanes.
S'han d'allargar aquests treballs setmanes, també, és a dir, dins d'octubre, novembre, es pot veure?
Sí. No afectaran la zona d'estacionament que està marcada, sinó que afectarà a partir de la porta del Lledoner doncs, cap al camí al Pla dels Albats. Llavors, aquí la intenció, i com diu el títol del projecte, que és naturalitzar, és eliminar tot aquest impacte d'asfalt que hi ha davant de la muralla i aconseguir un entorn una mica més agradable, més amable. Un lloc que podrem fer igualment doncs, tot tipus d'activitats, però que almenys doncs, podrem gaudir d'un espai molt més, com us deia, més agradable. A més, tindrem doncs, també la torre restaurada, canviarà una mica doncs, aquesta percepció, quasi bé diria des de fa 50 anys o des de fa 100 anys que van fer les primeres excavacions l'Institut d'Estudis Catalans i fa 50 anys que van fer tota aquesta plataforma del pàrquing, doncs serà una actuació que ajudarà a canviar, es veu que anem de 50 anys en 50 anys, doncs ajudarà a millorar la percepció d'aquest monument tan important i tan extraordinari com és la muralla romana, i ara podríem dir també en part medieval, d'Olèrdola.
També s'havia anunciat un projecte d'accessibilitat i les obres de restauració del castell. S'ha aparcat, s'ha ajornat...
Són dos projectes que s'han presentat al programa Next Generation de la Comunitat Europea. El primer, el del castell, està aprovat, està en fases de tramitació, per tant, bueno, s'ha anat ajornant per diferents problemes burocràtics, no nostres, però crec que un moment o altre durà a començar. El següent, que és el dels accessos, el primer, el castell, el que vol pretendre és recuperar el perfil del castell, treure, donar-li també doncs, un valor que tenia en època medieval i que era rival amb l'església en quant a visibilitat dins a tot el territori, dins el Penedès. L'altre projecte, que és d'accessibilitat, com sabeu, la gent que ho ha pogut visitar, doncs arribar fins al cim és complexa perquè hi ha graons, els camins estan com estan, es degraden contínuament. Doncs aquesta rampa facilitaria que qualsevol tipus de persona amb algun tipus de discapacitat, amb cadira de rodes, amb problemes de mobilitat, amb famílies amb cotxets, doncs pogués accedir còmodament. És un projecte que ja té uns anys i que en aquests moments encara no sabem si ens l'han atorgat o no. Estem a l'espera, diguem.
Doncs estarem atents a totes aquestes activitats. No volíem deixar passar per alt aquesta conversa sense fer una referència a actes de vandalisme que ha patit aquest estiu el conjunt monumental d'Olèrdola. I no són els primers, no, Núria?
No, desgraciadament no són els primers. Estem una mica... cansats, de fet no és només Olèrdola o el castell d'Olèrdola, sinó és continu I sap greu, no?, que fer mal per fer mal o robar per robar o... Ja és que no, la veritat és que ja no tinc paraules, no costa d'entendre, perquè a més és tot diner públic, això s'ha de reparar amb diner públic, ens costa a tots i no li trobo la gràcia, però desgraciadament, doncs, com dic, és un tema molt força habitual en tots els monuments i bueno, hem de lluitar contra això.
Es van fer les destrosses...
Intentar, bueno, clar, és que cada vegada ens hem complicat més la vida, no? Posar més càmeres de seguretat, tancar la zona de pàrquing, bueno, anar posant traves a tothom, no? Per quatre vàndals que fan malbé les coses a tots, doncs posem dificultats també a les persones, doncs, que tranquil·lament venen a passejar el gos.
Es van fer aquestes destrosses en els punts de llum que il·luminaven l'església de Sant Miquel. El que apuntaves ara, això fa replantejar el reforç de les mesures de seguretat?
Sí, clar, sí, sí. Sí, sí. És que no tenim altre remei, si això no pararà. Això no pararà.
S'ha pres alguna decisió?
Bé, el tema del tancar el pàrquing, que ja fa temps que ho tenim fins i tot instal·lat i la Diputació de Barcelona, doncs, ens ha ajudat, sobretot, doncs, l'àrea de carreteres, doncs, ens ha ajudat a fer la instal·lació, que estigui tot correcte. Ara ens falten un parell de bandes d'aquestes sonores i després, ara de cara, un cop hagi acabat potser les obres, ja ho tancarem definitivament un cop el recinte no estigui obert. Quedarà per aparcar l'espai del pàrquing d'autobusos, diguem, i es podrà accedir a peu, en bicicleta i igualment. Bueno, és una mica allunyar la presència de cotxes just davant de la muralla, sobretot les nits i les nits del cap de setmana. Si volen fer mal, poden fer mal igualment. També reforçarem tot el tema de vigilància amb càmeres.
Bueno, ho anirem seguint. Hem parlat de moltes coses, moltíssima activitat científica, de recerca, aquestes excavacions, les perspectives que hi ha de continuar, doncs, saber més coses del conjunt monumental d'Olèrdola, tots aquests projectes aprovats que estan a punt d'iniciar-se o ja amb la llum verda perquè es puguin executar, però també hem de parlar d'un aspecte molt rellevant del conjunt monumental d'Olèrdola, la intensa activitat de dinamització que acull. És un no parar. Segurament, si hem de fixar alguna referència en el calendari més pròxima, seria el cap de Setmana Ibèrica, que ja el tenim molt a tocar.
Sí, el tenim a tocar ja, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, sempre a totes les... a tots els llocs que estem oberts al públic de patrimoni, les tardors venen carregades d'activitats, de propostes. Em recomano que mireu la pàgina web, però la primera ja és això, el cap de setmana ibèric, que serà el número 23 ja de cap de setmana, que tant a Olèrdola, que fem diverses activitats, com jaciments ibèrics propers, com la Font de la Canya o a Calafell, i en altres, i la resta de 30 poblats ibèrics que són visitables, poblats, ciutats, petits masos, hi ha una mica de tot. Jo recomano, doncs, que la gent surti, que ens visiti nosaltres, però també en els altres, a la nostra pàgina web d'Olèrdola, com a la del MAC, en general Museu d'Arqueologia, doncs ja el programa es pot descarregar i a tot arreu, doncs, es fan moltes activitats d'aquests avantpassats nostres, que és una llàstima, però que coneixem realment una mica poc, no? I aquest any va dedicat, cada any tenim un lema, doncs, a conèixer la societat dels vivers, no?, com estava estructurada. No és una societat, és una societat ja molt avançada, és una societat que té una estructura jeràrquica tant de territori com de població molt marcada, i per tant el que ens dedicarem és a veure, doncs, com vivia la gent i com qui hi havia dalt i qui hi havia les capes inferiors d'aquesta societat.
Tot això concentrat a moltes activitats al territori, comentàvem, el 7 i 8 d'octubre.
7 i 8 d'octubre, sí, exactament.
I més enllà d'això, el que comentàvem, no? És un no parar el conjunt monumental d'Olèrdola entre l'activitat que promou des del Parc Natural, el propi Museu d'Arqueologia. Hi ha moltíssimes propostes. De fet, cada cap de setmana hi ha alguna activitat, algun suggeriment per revisitar si s'ha fet o descobrir si no s'ha fet el conjunt monumental. De propostes no en falten.
No, cap de setmana ibèric, però també hi ha les jornades europees del patrimoni, la setmana de la ciència, la matinal de la festa Viu al Parc, organitza doncs, la Diputació de Barcelona, tindrem un concert també, si no em vull equivocar, sembla que és el 29 d'octubre, vull dir que sí, tenim tot, ja anem penjant totes aquestes activitats al web, coses que, com dius, organitzem des del museu, s'organitzen des de la Diputació, amb l'Ajuntament, per tant, som els tres agents que estem treballant a Olèrdola allò de la maneta perquè pugui ser, doncs, la gent el pugui gaudir i disfrutar.
Doncs ho deixem amb aquest missatge. Núria Molist, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, com sempre, un plaer saber més coses del conjunt monumental de la mà de la persona segurament més autoritzada perquè ens ho pugui explicar. Enhorabona per la feina i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Para hacer esta muralla
La muralla d'Olèrdola ha estat la protagonista d'aquesta entrevista d'actualitat, així que amb la muralla de Víctor Manuel i Anna Belém posarem punt i final i ens plantarem a 11:15.
Manos negras, los blancos, sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Sobre el horizonte,
tum, tum, vienes
una rosa y un papel.
Abre la muralla, tum, tum, vienes
el sable del coronel.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Ple extraordinari de l'Ajuntament d'Olèrdola aquest dimarts. La modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit del mar és un dels punts més destacats que inclou l'ordre del dia de la sessió extraordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola que s'ha convocat per aquest dimarts a 8:15 del vespre. Aquesta aprovació és un requisit necessari per poder-se aprovar el projecte d'urbanització del mar. En l'àmbit urbanístic, el ple de dimarts també preveu aprovar una altra modificació puntual del POUM en l'àmbit del sector sud 18 i terrenys annexos al polígon de Sant Pere Molanta. Durant la sessió també es preveu donar compte de la renúncia de Jordi Gómez com a regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. El ple es podrà seguir en directe a través del portal de videoactes de l'Ajuntament. La Bisbal del Penedès s'omple de colors en el primer GraphTech Fest. El Festival de Pintura Mural ha fusionat cultura i tecnologia de la mà d'una quinzena d'artistes nacionals i internacionals. La Bisbal del Penedès ha estat durant aquest cap de setmana la seu del Festival de Pintura Mural GraphTech Fest, una iniciativa que uneix l'art i la tecnologia per crear experiències virtuals i de realitat augmentada. Des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre, una quinzena d'artistes van pintar 13 murals nous a les parets del poble que es trobaran geolocalitzats a internet. És la primera vegada que se celebra un certamen com aquest al municipi de la mà de Suite of Art. El bisbalenc i CEO de l'empresa, Jaume Junquer, assegura que aquest festival és el primer del món que uneix art, cultura i tecnologia. Ja hi ha murals amb realitat augmentada, però el que no existeix és un festival que creï tota una galeria interactiva en ciutats o pobles. Corpinat homenatjarà Xavier Gramona en la segona nit de la Verema, un homenatge al qui ha estat un dels fundadors i el primer president de Corpinat, Xavier Gramona, mort aquest passat mes d'agost, serà l'acte central de la segona edició de la nit de Verema Corpinat, que se celebrarà aquest dijous al celler Llopart de Subirats. Els 11 cellers que integren la marca col·lectiva volen retre un reconeixement públic al compromís i la fidelitat de Xavier Gramona amb Corpinat i l'Assemblea General de Socis de l'Associació de Viticultors i Elaboradors Corpinat AVEC ha decidit, per unanimitat, atorgar-li a títol pòstum la distinció de president honorífic de Corpinat. L'homenatge se celebrarà en el marc de la segona edició de la Nit de la Verema, que enguany acull el celler Llopart de Subirats. En aquesta ocasió s'ha organitzat un còctel sopar i un tast d'una trentena de corpinats obert al públic amb entrades ja exaurides. I el Fons Català de Cooperació explica a Vilafranca el treball que fa per ajudar el Marroc després del terratrèmol. El director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, David Minoves, que va ser fa uns dies a Vilafranca presentant el cicle de cinemes africans que es durà a terme a la vila, va aprofitar per exposar la tasca que el fons està duent a terme en relació als damnificats pel terratrèmol de fa unes setmanes al Marroc, una zona que consideren important perquè molta gent del Marroc viu a Catalunya i, per tant, han comptat amb molt de suport econòmic, però també per altres motius. Minoves destacava que es vol donar una resposta al màxim d'eficaç possible, tant a nivell emocional per a les famílies afectades com a nivell econòmic, a través d'una campanya d'emergència que ha tingut una molt bona resposta de molts municipis.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui, catifa vermella, perquè torna el programa el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies. Bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Ha passat temps, eh?
Bueno, bé, a l'estiu, no?
Sí, dos mesos llarguets, sí.
Sí. A l'estiu tot a cuca viu, però aquest, Déu-n'hi-do.
Sí, no sé si la dita encara es pot aplicar, amb el canvi climàtic.
Ja, no n'ha quedat ni una.
Algunes,
sí.
Perquè plagues hi ha, ara.
Sí.
Si parlem de plantes, pobretes...
Déu-n'hi-do.
Ha sigut duríssim, no?
Molt, molt, ha sigut molt dur, molt llarg, molt bèstia, no? Vull dir, a mi amb calor ja no m'agrada treballar, però més o menys, mira, barret de palla i et vas mullant, però és que aquest any arribava un moment que a les 11 del matí havies d'anar cap a casa, entrar a casa cap a amb el viatge, d'arribar a quarts de 12 a les 12, un litro de gazpacho i tancar finestres i aïllar-te allà dintre, perquè era un tostón, era molt bèstia. Era molt bèstia. Jo, el que passa que m'ho he pogut muntar bastant bé amb el tema de treballar 4 o 5 hores al dematí i prou, no? Clar, econòmicament és un problema, però és que no podies fer més. No podies fer més. Però bé, no l'hem passat i ara ja està començant a fer fresqueta. Ha plogut un dia. Que bé, doncs...
Un dia, que van ser 3 o 4 hores només, eh?
3 o 4 hores.
Aquella tarda de divendres.
Sí. Sí, no, és un panorama una mica curiós, no? Vull dir, has de pensar que molts dels jardins, doncs, paraves l'aixeta i era, vinga, doncs, sálvese quien pueda, no? I sí, hi han hagut desastres.
Hi ha moltes...
S'ha mort molta planta.
Clientes, molta planta damnificada, no, suposo?
Bé, i empreses, que clar, vull dir... Empreses que no poden estar gastant els litros d'aigua que es gastaven, que sí, que tenen pous, però que també és aigua, llavors es consencien i també veuen que no es pot i anar tancant aixetes i canviant la mentalitat de tot el que fas pel que pugui venir, no?
I què posarem? Cactus d'aquí 4 dies?
Ui, els cactus també es morien.
També.
Els cactus també es morien. No, i a més em feia gràcia perquè hi ha tota una tendència d'unes corrents noves de sistemes d'agricultura i de sistemes de canvi, no? I aleshores, clar, quan surten totes aquestes tendències que tenen noms que no els direm, doncs bé, truquen, escolta, mira, que fem aquestes jornades perquè parlarem d'això, de tal, si vols venir a les jornades, i llavors diuen, bueno, primer me'n vaig investigar a veure de què va això, no? Aleshores te'n vas a internet, busques pim-pam, fiques el nom, i llavors et surt tot de gent que et diu ha llegado el momento de cultivar sin agua, se acabó regar, se acabó abonar, con los mismos resultados que... anteriores o de l'agricultura convencional. Això, de l'agricultura convencional, que dius, a veure, l'agricultura convencional era la d'abans.
On queda ja, no, aquesta?
Sí, vull dir, el que és la que es va inventar aquí al segle XX, que era una agricultura que ho ha trinxat tot, no? Aleshores, clar, vas pensant i llavors mires i et fica les jornades on es fan, pam. En el nostre centre d'agricultura que tenim a Astúries. I dius, coño, vale, molt bé. Vull dir, anem a cultivar sense aigua, anem a cultivar sense adob a Astúries, no? No sé, vine aquí al Penedès i te n'enteraràs de lo que vale un peine. Perquè, a més, és que és tan il·lògic tot. Una cèl·lula, un 90% és aigua. Si no hi ha aigua...
No hi ha vida.
No hi ha cèl·lula. Punto. Sí, sí. No hi ha més. No hi ha res a canviar. Jo he tingut a l'hort i, per sort, com que tinc unes reserves d'aigua perquè tinc una piscina que la omplo... Bueno, no és una piscina, és una bassa. I la bassa l'omplo i he pogut anar regant, dosificant, i ni que reguessis. Si collies, feies 100 pots de tomàquet, aquest any no n'has fet ni un. Si collies síndries, no n'has collit ni una. Ara sí, les plantes estaven allà. Sí, els melons, els estic collint ara, però són uns melons de la mida d'un coco. Dolços, eh? Però de la mida d'un coco.
Sí, sí, aquest any els melons són melonets, són petits,
són petits,
rodons.
I a veure, jo a l'hort vaig col·locar una malla d'ombrera d'aquelles negres, vull dir que hi havia sombra, tu sota la sombra estaves bé, però la calor és la calor, i la calor era com un forn. Aleshores, totes aquestes plantes, doncs, no ha funcionat. Si jo em menjava normalment, cada 2 dies em menjo una síndria, perquè en vez de beure aigua, doncs menjo síndria. I aquest any no n'he collit ni una, ni una. ni una, com unes boles de petanca que les partia pel mig i els hi tirava les gallines. I això és el que ha sigut, diguéssim, el tema de cultivar d'aquest estiu, no? I, però, bueno, ara anem de cara a la tardor.
Sí, l'estrenàvem dissabte.
I estrenem tardor, hem de començar a afrontar els canvis. Molta gent que hem parat al rec.
I aquestes plantes estan molt tocades, no? Perquè
sí,
han
sí,
patit
sí.
molt, potser no s'han mort, però han patit moltíssim.
Sí, mira, hi ha una cosa que és el... Per exemple, amb els arbres és l'anell anular aquest que fa cada any, no? Aquest anell és per on passa la saba. I normalment creix en proporció a el que ha sigut a l'any. Val? Aleshores, aquest anell, aquest any, per exemple, que a la primavera i estiu, la planta ha fet servir l'anell que va fer l'any passat, que més o menys va ploure una miqueta més, i serà un anell de 2 mil·límetres o de 3 mil·límetres. Però arriba un moment que aquest anell, quan és molt estret, és a dir, l'anell d'aquest any, que ha d'alimentar la planta l'any que ve, és molt estret. Aleshores, quan broti, quanta aigua podrà passar per aquell anell i com evolucionarà l'arbre? Perquè l'arbre vindrà preparat per fer la brotada que fa ell cada any. Aleshores, té una demanda d'aigua, que amb aquest anell petit... Aleshores, un biòleg m'explicava que depèn de quina mida d'anell fa, l'any següent a l'arbre ja n'hi brota. Vull dir, jo penso que una de les conseqüències les veurem a la primavera aquesta que ve. Esperem que tot vagi
que
bé.
Que plogui aquesta tardor,
sí,
aquest
no,
hivern...
Bueno, el que pot ser és que no faci calor i llavors aquest anell el vagi engruixant, el vagi fent més gruixut i més o menys s'hi va plovent. Però, clar, per exemple, amb unes bodegues que tenim un arbre que era preciós i s'ha mort. Era un arbre amb un tronc que feia boi un metro d'ample al tronc, un cedre guapíssim, guapíssim.
I no ha pogut resistir.
No, perquè, és a dir, hi han dos cedres. El que no es rega ha sobreviscut. El que estava posat on hi havia la gespa no ha sobreviscut.
Perquè està acostumat a tenir aigua.
Clar, primer has de comptar que si té una superfície radicular de 100 metres quadrats, 350 litres metro quadrat que plogui en un any, són 35.000 litres d'aigua. 35.000. De dipòsits d'aquests de 1.000 litres, 35. Més l'aigua que es tirava quan es regava la gespa. Què passava? Que entre el que plovia i el que es regava, a l'arbre, les arrels, van agafar fongs, agafen fongs. Però, com que tenen aigua, va sobrevivint, perquè l'arbre va fent arrels noves, sempre passava alguna cosa, saps? Sempre a la tardor o a la primavera, defoliava una mica, però després tornava a arrencar, aquest any ja n'hi va arrencar. Una, no tenia l'aigua, i la calor que li va caure allà el va cuinar viu. Perquè hi ha els brots, hi ha tot, està tot brotat, però tot sec, tot sec. Tot sec. I aleshores, doncs bé, hi hauran en els jardins, ja n'hi estan havent, però encara més, hi hauran canvis de planificació, de funcionament, de com fer les coses. I ara ja ningú et demana gespa. Tothom et demana gespa artificial.
Menys mal. Hem après alguna cosa.
Sí, sí, el que passa que jo abans de ficar gespa artificial ficaria alguna altra cosa, però hi ha el concepte aquest de que el jardí ha de ser una cosa verda, no? I a vegades no cal que sigui verd, perquè després també la gespa artificial, si hi ha de normal a l'estiu la herba agafa... amb el sol pot agafar 50-60 graus de temperatura, imagina't amb la que cau ara. Allò no es podrà ni trepitjar. I dona calor. Això sí, quan ho mires és maco. I després també és valorada, dir, bueno, a veure, tampoc a les 12 i a la 1 pot sortir el jardí, m'entens? Doncs mira, fiquem això.
Si t'alegra la vista.
Sí. No, tot és respectable. Cada
que al final volum, és cada... la balança, no?, entre estètica i sostenibilitat.
Sí, el que passa que l'estètica l'hem de... Degut al canvi radical de sostenibilitat que hi ha, l'estètica també ha de canviar radicalment. També ha d'evolucionar això cap a una altra, cap a una altra banda.
Però clar, costarà més perquè el planeta està canviant a tota màquina i nosaltres ens costarà fer el canvi de xip.
Sí, no, nosaltres no canviem. Sí que la gent ha deixat de regar, però això solventa, val, que, bueno, solventa és una conseqüència, no poder regar, i haurem d'assumir les conseqüències de no regar, però tampoc canviem el que està provocant tot això. M'entens? Vull dir, encara et ve gent i et discuteix lo del transport, et discuteix de la mobilitat, que és el que està creant el fum, no? L'altre dia un m'explicava que un cotxe de 2.000 centímetres cúbics, val? 2.000 centímetres cúbics són 2 litros. Val? És un motor que té 2 litros.
Uh-huh. De capacitat.
De capacitat. Aleshores, aquest cotxe a 2.000 revolucions per minut, val? Vol dir que en un minut aquests 2 litros es buiden i s'omplen, es buiden i s'omplen. Cada cop que s'omple de fum, que són els 2 litros. Si multipliquem 2 per 2, 4, vol dir que cada minut un cotxe fa 4.000 litros de fum. Amb un viatge a 2.000 revolucions.
Sí, sí.
Si el fiques a 3.000 revolucions, val? Són 6.000 litros. Però posem que som gent conscienciada, que no apretem gaire, que anem a 2.000 revolucions. Són 4.000 litros al minut. Ara multipliqueu per un viatge a Barcelona i pels 100.000 o 200.000 cotxes que passen per l'autopista.
I camions.
I camions. I llavors aquí tens la problemàtica. La problemàtica, no? Clar, la gent et discuteix, et treu uns arguments, tal i qual, però el canvi mental i de xip ha de ser tan gran que tampoc la gent està molt disposada a tenir-lo. Perquè a vegades hi ha gent que el cotxe és un tema de testosterona, no? Aquest és un país que és a veure qui el té més gran, no? I llavors, escolta'm, i si a sobre li puc ficar un tubo d'escape que faci un soroll de to-to-to-to-to, allò de Power Revolution, saps? Diu, bueno, doncs no sé on tot això anirà a parar, no? Bé, hi ha gent que anem fent, intentant canviar les coses, intentant millorar. I bé, quin és la manera? No sé, no en tinc ni idea.
Anem veient, no?
Sí, és una cosa de cadascú, però si ja comença a haver-hi... Clar, per exemple, jo, per exemple, a Vilafranca ara baixo molt en bicicleta, des de Vilobí, i és un moment, eh? Vull dir, no...
És un moment?
Sí, sí, sí. Sí, sí, si anéssim amb cotxe, si tu sortissis de Vilobí amb cotxe i jo amb bicicleta, al centre de Vilafranca hi arribaria jo abans que tu. Val?
No ho dubto.
Després.
A part, quan arribes a Vilafranca amb vehicle, has d'aparcar.
Bueno, clar.
Amb bici és diferent.
Sí, el que passa que tenim un problema. Quan arribes a Vilafranca amb la bicicleta, què fas amb la bicicleta?
Hi ha alguns pàrquings de bici.
I guardaràs la bicicleta
4.
Allà? La guardaràs?
No, oi?
Jo no. Perquè me la robaran. Uh-huh. Aleshores, hi ha una mica allò de dir, vale, sí, el meu fill que baixa a Vilafranca amb bicicleta i quan arribis, mira, pues, ves a la botiga del Carlos Jesús i digue-li que sí, te la guarda, no? Perquè si no te la robaran, sobretot bicicletes elèctriques o bicicletes... que estan en unes condicions òptimes. Ara, si agafes un ferrallot, també te'l robaran. Val? Clar, si viatges per França, ara que vam estar a Bordeus, allà la gent es mou en bicicleta. Tu vas pel carrer i ja tothom va en bicicleta. És com més assumit tot això, no? També hi ha cotxes, però no hi ha els mateixos. I a vegades són distàncies llargues, vull dir que la gent ja té la costum.
Ha fet ja el canvi de xip.
Sí, de 7-10 quilòmetres els pots fer perfectament amb una bicicleta.
Fem una part final pràctica.
Va, pràctica,
a
veure...
Hem entrat a la tardor oficialment.
Vale, hem entrat a la tardor oficialment, aleshores al jardí. Hem d'anar preparant doncs, pel tema de començar a esmolar les eines, començar a preparar les eines. La segadora no cal que la netegem perquè no l'hem fet servir gaire aquest estiu. La vam haver fet servir 2 vegades i prou. I saps allò que dèiem, bueno, guarda les eines, netejar-ho, saps? Tot això, doncs, pues, potser no cal. I aleshores començar a enfocar el jardí de que si ara fins ara ja havíem parlat de tot el tema dels encoixinats, doncs multiplicar-ho per 4. De que l'aigua que caigui i que plogui aquesta tardor, si plou, doncs poder-la acumular o poder-la que ens quedi al terra i que ens sigui una reserva real. Començar a pensar sèriament en aprofitar les aigües. Jo l'altre dia vaig estar mirant...
L'aigua de pluja.
L'aigua de pluja i no sé fins a quin punt...
O residuals.
Si hi ha residuals i tenim una mica de terrenet, doncs ficar un dipòsit d'aquest d'aigua grisa, d'aigües grises, per poder aprofitar i tenir aigua per regar. Si una casa gasta 1.000 litres al dia, doncs 40 dies són 40.000 litres. Val? Clar, això si poc o molt es pot anar utilitzant. Jo tinc diversos jardins que tenen reguen amb aigües grises. També és guai perquè llavors també canvies el concepte de l'hora de reciclar l'oli, de que el recicles més perquè no vols que et vagi al dipòsit, no cal tirar oli. Si vols guardar el que és l'aigua de la dutxa, doncs utilitza sabors que ja estan preparats per això, a l'hora de fer
sense química.
Sense química, i llavors una mica és com un canvi, no?
És un canvi més gran.
Sí. Clar, si et fiques mascarilla de karité i et fiques la crema suavitzant de L'Oreal i fiques no sé quantos, doncs no sé, potser et sortiran unes roses diferents, no?
Transgèniques,
no?
Total.
Però, bueno, és una mica del canvi que hi serà.
I adobar? Encara no?
Adobar, jo no hi he adobat.
No?
No. No hi he adobat perquè si no hi ha humitat, si no hi ha aigua, jo no abono. Perquè se m'acumularà a sobre. Aleshores, adobar, jo el que faria és, sí, en previsió, hi ha uns dies de pluja, adobar. Els granulats, hi ha inclús els adobats orgànics, no es desfan. No es desfan. Tot l'adob que vam tirar a la primavera està allà. I és orgànic. Aleshores, a l'adobat, doncs, hi ha utilitzar directament algun tipus de compost o de fem que ens farà d'encoixinat i, a més, doncs, serà més fàcil que es desfagi i vagi avall. Els granulats, ni que siguin ecològics, normalment han passat per un forn. Aleshores, desfer aquella boleta costa, perquè ja li costa absorbir la humitat. Aleshores, utilitzar fems, utilitzar terres a base de compost, el compost aquell de cucs, i aleshores utilitzar això. Del granulat, ja et dic, no n'he fet servir.
Si no plou, hem de canviar els hàbits.
I no podem regar. Aleshores, sí, és completament això. I, bueno, després preparar ja una mica per quan pugui venir la poda. No matxacar-los, si ja, no matxacar els arbres, allò de podar-los amb la fulla, perquè la fulla té unes reserves d'humitat i d'aigua que hem de... Sí, és a dir, el que fa l'arbre és agafar aquelles reserves i aquella aigua i enviar-la a l'arrel, per això cau la fulla. Si tallem les fulles, tota aquella aigua ja la perdrem. Aleshores, és anar a buscar el mínim.
Cal ser prudents, eh? Mínima intervenció.
Mínima intervenció, mínima, sí.
Per tant, no tindrem tanta feina, la part positiva.
No, sí, sí, és veritat. Sí, tindrem feina a plegar fulles quan han caigut.
Sí, sí.
Però aquelles fulles, jo ara normalment, ja quan les recullo, ja no les plego, les deixo a la base de l'arbre. Queden allà i en qüestió de 2-3 mesos allà no queda res. Es desfà tot. Es desfà tot. Els encoixinats, una plantació que vam fer a Igualada, tot l'encoixinat, no queda res de l'encoixinat. S'ha desfet tot. Val?
Compost.
Compost.
Tom Vilarrúbies, ben tornat. Gràcies per incorporar-te a aquesta 6a temporada del Penedès en xarxa i a partir d'ara ens veiem cada dilluns, quinzenalment. Que vagi bé.
Val, adéu, bon dia.
Penedès en xarxa.
Que no pari la música, Don't Stop the Music, que canta Jamie Cullum. Amb ell tanquem aquesta segona hora d'avui dilluns. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. You know what you started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to